Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per a la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per a tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
La laïcitat oberta exigeix pactar temes religiosos socials. Al darrer número de Catalunya Cristiana destaquem la publicació del nou llibre d'Antoni Matabosc, Societat plural i el repte de les religions, publicat per Pagès Editors. Cal fer el possible a fi que hi hagi una veritable llibertat religiosa, que cada religió tingui carta de ciutadania. Manté mossèn Matabosc.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Alguns místics de l'edat mitjana afirmaven que l'home neix amb tres ulls, els de la cara, els de la intel·ligència i els del cor. Podríem pensar que quan veiem la realitat amb els ulls de la cara, ja ho hem vist i ho hem comprès tot, però no és així. La intel·ligència ens fa comprendre coses que els ulls de la cara no veuen i per això és necessària la reflexió amb l'enteniment per tal de comprendre el món. Tanmateix, tot i això, no és suficient per poder arribar al fons de les coses. És necessària una mirada més profunda, la que es fa amb els ulls del cor. El cor, en el llenguatge bíblic, indica el centre i la realitat més profunda de la persona. Per això l'escriptor Saint-Exupéry, en El petit príncep, escriu que no es veu bé si no és amb els ulls del cor. I és també el que ens proposa el Papa Francesc, que ens convida a fer un bon discerniment i a mirar les coses des del cor i a posar-les sota la mirada de Déu. Alguns observadors de la realitat han dit que hi ha coses que hauran de canviar en la societat de la postpandèmia. S'ha estès el lema «Ens en sortirem». Ara bé, és evident que només amb aquesta afirmació no se solucionaran els greus problemes econòmics i socials provocats per la Covid-19. Sempre queda el dubte de com podrem sortir-nos-en bé. Durant la pandèmia han aflorat virtuts com la solidaritat i l'empatia de moltes persones que s'han deixat afectar pel patiment dels nostres germans, especialment per la situació de la gent gran. Un cor que es deixa afectar pel patiment dels altres és capaç de treballar en equip per reconstruir una societat més justa i fraterna. Tots som cridats a un seriós discerniment sobre el futur de la societat després d'aquest signe dels temps que ha estat la crisi del coronavirus. Ens hi poden ajudar l'ensenyament i els exemples del Papa Francesc. Ell clama contra l'acostumament, és a dir, la passivitat, i la globalització de la indiferència. El discerniment que ens ajuda a mirar la realitat a la llum de l'Evangeli i sota el guiatge de l'Espírit Sant, és precisament un dels eixos del nostre pla pastoral diocesà. El proper mes de novembre, quan els efectes de la crisi econòmica i social s'aguditzin més, sense deixar els objectius pastorals de la fraternitat i de la joventut, iniciarem un nou any litúrgic amb el nou objectiu prioritari que providencialment serà els pobres destinataris privilegiats de l'Evangeli. Benvolguts germans i germanes, espiritualitat, evangelització i caritat van units. Per això, El pla pastoral ens recorda que des del punt de vista de l'evangelització no serveixen ni les propostes místiques sense un fort compromís social i missioner, ni els discursos o praxis socials i pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor. Se'ns demana viure una mística dels ulls oberts, atenta a la realitat que ens envolta i des de la qual ens crida constantment al Senyor.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Recordes l'incendi d'Òdena? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Doncs avui volíem parlar de la campanya Volem Jugar, per tal de recuperar els espais públics del barri gòtic de Barcelona per als infants. En parlem amb Josep Maria Boronat, ell és membre de la plataforma Volem Jugar, veí del barri gòtic de Barcelona i pare d'en Lluc. Senyor Boronat, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
D'on neix aquesta iniciativa Volem Jugar?
Bé, és una mica, la veritat, que va sortir una mica espontàniament. Neix de tres famílies, de quatre pares, del Xavi, de la Natàlia, de la Marta i meva, que som, bueno, que ens coneixem de fa temps, bueno, alguns de fa més temps, alguns de fa menys temps, i que bé, ens hem anat trobant, quan els nens han pogut sortir de casa, ens hem anat trobant aquí a la plaça de la Catedral per poder jugar amb ells, i a poc hem vist que aquest espai que fins fa poc no podíem jugar i que era hostil pels infants, ells se l'han anat fent seu. I bé, estàvem veient que això era una cosa que mai havien tingut i que s'ho estaven passant tan bé que diem, bé, hem de fer alguna cosa perquè quan torni aquesta normalitat tan esperada, doncs això es pugui mantenir d'alguna manera. I de quina és l'iniciativa?
Anem a l'inici de tot plegat. Per què els nanos no poden jugar al barri gòtic?
Bé, en veritat ho han fet extensiu. Nosaltres parlàvem de la Catedral perquè és la plaça que tenim més a prop, però si et fixes en el vídeo que hem llançat, tenim imatges de totes les places. Bé, almenys hi ha una plaça de cada barri de Ciutat Vella. En veritat ho volíem fer extensiu a tota Ciutat Vella i si al final això té volada i la gent de la ciutat s'hi vol sumar, doncs endavant. Per què no poden jugar? A veure, jo crec que no poden... Si no hi poden jugar és perquè al final ells són la baula més feble, no, dels peatons. Nosaltres tenim la sort, aquí a Ciutat Vella, que molts espais estan peatonalitzats, que estan... són perquè la gent hi passegi, perquè la gent hi camini. El que passa que també aquests espais, dintre de la gent que hi camina, hi ha gent que és la més feble de totes, i aquesta gent més feble de totes són els infants, i a vegades doncs, sembla que no hi siguem, perquè no els escoltem, perquè no els veiem, són els més febles, s'acaben apartant, i sempre, diguéssim, són els que acaben patint les conseqüències de quan hi ha molta gent al carrer.
Us heu arribat a sentir desplaçats de Ciutat Vella?
Home, en alguns casos sí, en alguns casos sí.
Déu-n'hi-do. Deixa'm preguntar-te pel paper dels infants, que és l'important, que és el que ens estaves explicant. En Lluc, en primer dia que surt al carrer, hi veu que pot jugar? Hi veu que no hi ha gent i, per tant, aquella plaça se la sent com seva? Com ho expressa? De quina manera ho viviu?
Bueno, bé, jo et ficaré una anècdota, és a dir, tampoc... Fa nosaltres... diguéssim, per anar, per exemple, per anar... Nosaltres, el nostre dia a dia, quan ell ha de sortir amb la bicicleta o amb el patinet, ell té 3 anys. Vull dir, quan ha de sortir per dir tal, ha de passar per Portaferrissa, pel carrer Portaferrissa amb patinet o bicicleta. És com un rar avis que passeja per allà, no? I que va fent. I a vegades és allò en plan, marxeu del meu carrer, que tampoc... Dius, bueno, home, tampoc n'hi ha per tant, no? Però sí que el primer dia que va sortir va ser molt curiós perquè vam anar a la Rambla, perquè vivim a prop de la Rambla, i llavors va ser, ostres, anem a veure la Rambla, què passa. I veure com ell es posava a jugar al mosaic del Miró, allà al Pla de l'Os, començar a saltar de color a color, i veia que anava descobrint l'espai públic com un joc continu, doncs, ostres, va ser molt, molt engrescador, no? Vull dir, veure com... A més, els nens no necessiten que els hi facis... Vull dir, sortíem i els parcs estaven tancats, i dius, ostres, el parc està tancat, però el nen no necessita que li posis un tobogan, que li posis un columpio, que li posis un gronxador, és a dir... Els nens, el bo que tenen és que tenen una imaginació tan gran que ells mateixos s'acaben apropiant de l'espai públic i pensen que allò és un castell, que allò és un tobogan, que, bueno, en un espai posen quatre camisetes al terra i fan una porteria de futbol. És a dir, el bo dels nens és que no necessiten gaire cosa per poder jugar.
Entenc que un dels grans problemes de tot plegat és el turisme massiu, són aquests pisos turístics de Ciutat Vella. Quines solucions proposeu enfront d'aquest turisme massiu?
Bé, nosaltres... Hi ha una cosa que també volíem deixar clara, que nosaltres, al final, no volem... La campanya no està feta per dir... És a dir, és una campanya feta en positiu. No és una campanya per criminalitzar ningú, perquè... A veure, sabem la situació que estem i tampoc no es digui, escolta, no és una campanya ni en contra del turisme, ni en contra dels grans eixos comercials, ni en contra de les terrasses, ni en contra de res. Vull dir, és una campanya en positiu de dir, escolteu, creiem que hi ha d'haver un espai públic equilibrat per tothom, on tothom hi té que cabre, on tothom s'hi ha de sentir a gust, on hi poden passar moltes coses i que hi passen moltes coses, però el que també hem de fer possible és que el que hi pugui passar, diguéssim, és que els nens puguin jugar. Una mica la intenció, el missatge que volem donar, dir, escolta, si pensem un espai públic pels nens, serà un espai públic per tothom. I aquest és el missatge que volem donar. No volem anar en contra de res, perquè també creiem que al final hi ha una realitat que és la que és i que dintre de les diferents famílies un li pot agradar més o li pot agradar menys, però nosaltres el que ens mou són els nostres infants, vull dir, res més que això.
Heu parlat amb algun ens públic, per exemple, amb l'Ajuntament de Barcelona?
No, he parlat amb ningú. La intenció ha sortit una mica... És una campanya entre nosaltres i una cosa que creiem que havíem de fer com a pares i hem llançat aquesta campanya. No sé, i ara una mica engrescats perquè veiem que la gent ha tingut volada, la gent li ha agradat i ja pensant a veure què podem fer de cara a la pròxima.
Em deies, la campanya ha tingut volada i la gent s'ha engrescat. D'alguna manera, la gent s'ha acostat a vosaltres per saber aquesta idea del volem jugar, per apuntar-s'hi d'alguna manera?
Bueno, alguna gent ens ha contactat, perquè al final ets pare d'aquí i tothom diu, ostres, has vist això, que xulo, ens agradaria a veure què podem fer. Sí, la gent s'ha anat engrescant. També els mitjans us n'heu fet ressò. Ahir estàvem una mica desbordats perquè, bé, tothom ens va començar a contactar. I bé, una mica era remoure consciències, no? I el vídeo està enfocat en això, tot molt des de la visió dels infants, i si fixeu, no, la intenció no és no fent cap crítica a ningú, ni ens dirigim a ningú en concret, sinó una miqueta el que volíem fer era obrir els ulls, no? És a dir, bé, que la gent veigués el que està passant, no? Des d'una altra òptica, que és una òptica que normalment no tenim.
Sincerament, Josep Maria, creieu que quan tot torni a la normalitat podreu seguir fent ús d'aquest espai públic del Gòtic?
Jo crec que depèn de quina normalitat tornem. És a dir, també sembla, pel que sembla, també serà molt difícil tornar a lo que estava passant abans. Jo crec que ara també tenim un moment que hi ha hagut una aturada i aquesta aturada ens pot ajudar a modificar coses que abans estaven passant, és a dir, tant per bé, és a dir, tant cap un cantó com per un altre. I jo crec que ara hi ha hagut com aquest stand-by, com aquest pause, no? Ostres, et permet repensar coses, i és el moment de que la ciutat repensi coses i prioritzi allò que vol prioritzar, i jo crec que és un bon moment per plantejar-ho.
Ja que estem parlant de que aquesta campanya, aquest Volem Jugar, surt arrel, evidentment, del buidatge dels carrers arran d'aquesta crisi sanitària del Covid-19, deixa'm preguntar-te, perquè tenia moltes ganes de fer-ho per últim, tot i que surt una mica de tema. Us ha costat molt explicar en Lluc el que està passant al món o no?
Bé, la veritat... Nosaltres com a pares patíem molt per això, no? Perquè dèiem, bueno, el tenim aquí com una bombolla tancada a casa, què li expliquem? Com ho entendrà? I realment ens ha sorprès. I creiem que al final el que ho ha portat millor de tots ha sigut ell. Ell estava content perquè estava amb els dos pares teletreballant a casa, ens tenia gairebé a full time per ell. Després han pogut... Sí que és cert que quan va sortir el primer dia les precaucions eren màximes i ell ho entenia. Vull dir, era bastant curiós com veies un nen de menys de 3 anys sortint amb la mascareta, sense tocar res, super cautelós, i entenia que hi havia un perill, diguéssim, però tampoc sense sentir cap mena de trauma. Sí que és cert que en el moment que veus que la gent comença a sortir i ja comença a veure gent sense mascareta o tal, o sigui, s'ha relaxat. Però jo crec que al final ho entès... Jo crec que ho he entès bastant bé i bé, no sé, la veritat és que si alguna cosa hem après durant, si alguna cosa hem après durant aquests dies és que, bueno, aquests mesos, és que els nens no deixen de sorprendre'ns. És brutal. Vull dir, si un dia podeu passar-vos per les places i tot això i veieu la imaginació que tenen, veure com una escala de la catedral se va convertint en un tobogan, uns altres que juguen a futbol... Allí, l'altre, un tros d'allí que és una cuineta, una part que és una muntanya, l'altre... No sé, és com una cosa que... Bé, no sé, recordes l'infant aquell que tens a dins i que a vegades, no?, et penses que ja no tornarà, doncs, bueno, a vegades torna.
Segurament el millor del confinament, com sempre, han estat els infants, que ens han ensenyat milers de coses. Josep Maria Brunat, membre d'aquesta plataforma Volem Jugar, veí del barri del Gòtic i pare d'en Lluc, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí en aquest programa. Una abraçada molt gran.
És a vosaltres.
Ara que ens explicaves també com va ser el teu inici a TV3, com et vas prendre aquella prova, aquells primers dies a TV3, com recordes quan et van dir per primera vegada, Helena, faràs la marató?
Doncs mira, era una tarda de... Jo crec que del mes de setembre, octubre, i era fosc, i va sonar el telèfon, i em va trucar la secretària del Paco Escribano, i llavors em va dir, passo al Francesc, vale, vale. I jo pensava que deu haver passat, jo vaig pensar, què he fet, saps allò, ai, ai, ai. I em va dir que volia que presentés, perquè a més va ser la segona marató, la primera l'havia fet el Ramon Pellicer, i la segona va ser aquesta, que era l'Alzheimer i altres malalties del cervell, i em va dir això, que volia que presentés la marató, i em va fer molta il·lusió, molta il·lusió, molta il·lusió, i també molt de respecte, perquè, clar, era un repte, eren moltes hores de directe, i s'havia de fer molt bé, no? I el nivell que havia deixat el Ramon era molt alt.
Un dels formats on hem vist més a l'Helena García Melero és el format de magazín a TV3, però evidentment ella ha fet moltíssim informatiu. Quina és la diferència entre un i l'altre i sobretot amb què es queda l'Helena García Melero?
Home, doncs informació pura i dura, doncs una mica és més... traslladar l'actualitat d'una forma més directa, no? És a dir, i això és el que jo t'explico. I el format magazín, tu has de ser tu. Això, qui tingui ganes de fer el canvi d'informatius a magazins, doncs ho ha de tenir molt clar. O sigui, tu a un magazín passes a ser una mica un personatge de tu mateix, encara que no ho vulguis. Però és el que et deia. En el moment en què tu et mous, vas, vens, et permets certes llicències, has de reaccionar a una resposta d'un col·laborador que té un punt d'ironia, has de... Tot això va donant molta informació a l'espectador de tu mateix. I després l'espectador ja sap com ets, és que ho té claríssim. I clar, hi ha un moment en què has de decidir si vols ser personatge o no vols ser personatge de tu mateix. Perquè és que encara que no ho vulguis, és que no vull que soni això petulant, però és que passa. O sigui, t'has de despullar més, has de reaccionar, has de ser espontani, i amb l'espontaneïtat tots ens descobrim molt més. I, en canvi, quan jo estava a informatius, doncs, de mi la gent tenia realment molt poca informació. O sigui, li podia agradar més com explicava l'actualitat o menys, però una mica sota cavallo rei. O sigui, era, jo passava allò i explicava allò. I ara encara ho continuo fent. També hi ha una part del programa que fem ara que és molt informativa. Però és veritat que no té res a veure. O sigui, el magazín tot entra més en joc. Tot.
Ara ens explicaves com el Tot es mou, com a format de magazín, ens deies que Elena García de Merero s'ha de transformar en si mateixa, inclús es transforma en un personatge de si mateixa per jugar aquesta col·laboració, no? amb col·laboradors que ens deies que tenen fins un punt irònic, no? És el cas de la relació Elena García de Merero amb Empar Moliner.
Sí. Amb l'Empar fa molts anys que treballem juntes, ens coneixem moltíssim i, a més, jo crec que ens complementem molt perquè és que no tenim res a veure, però, en canvi, la nostra sintonia és molt bona i a mi m'agrada molt ella, em fa riure molt i és molt sa amb un programa de tele que, a més, venim d'èpoques molt dures. L'any passat tot el tema del judici, el procés, i ara tota la pandèmia, tenir algú com l'Empar que té aquesta habilitat per saber trobar el punt d'humor d'allò que es pot fer humor, saps? I d'una manera molt sana i molt desenfadada, molt desinvolta. Està molt bé i els tertulians ho agraeixen. Però és això, en el magazín hi cap una mica tot, hi ha també el joc de relacions humanes amb l'Empar, amb els col·laboradors, amb els tertulians, fins i tot amb les entrevistes, no? O sigui, me n'adono que els entrevistats en un magazín, quan parlen amb tu, et diuen pel teu nom. I això, per exemple, en un informatiu normalment no passa. Tu llences la bola, fas la pregunta, tires la bola i l'entrevistat et respon. Però en un magazín és molt més familiar tot, saps? Té un to més, potser més col·loquial. Hi ha informació, però la informació també és entreteniment. I, per tant, aquí hi entra més elements en joc. No sé si m'explico.
I tant. Parlàvem dels informatius, dels magazins informatius, d'aquestes relacions humanes a la televisió. Xavier Goral, què tal? Molt bona nit i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal?
Ostres, Xavi!
Com estàs?
Ostres, ara... A veure si... No, home, ara... Xavi, quina il·lu! Què tal?
No, estic molt bé, estic aquí a Brussel·les i aquesta tarda, doncs, plovia, que és una cosa que acostuma a passar aquí, i dic, deixa'm escoltar l'Elena García Melero, a veure què explica. L'Elena García Melero i jo, de fet, tenim unes vides bastant paral·leles, vull dir, això que estava contant d'anar d'informatius a magazín, de magazín a informatius, i anar-nos movent pel món, doncs, bueno, en fi, som una mica polivalents, no?, diríem, Elena.
Sí, ho hem anat fent. Ostres, quina il·lu sentir-te, que bé.
Deixeu-me preguntar-li també al Xavi Cobral com ha viscut ell aquesta transformació, també, primer fent informatius, després passant per aquell magazín de divendres amb Espart de Peran, tornant a informatius.
Sí, exacte, és el que deia l'Helena. O sigui, jo una de les coses que més em va costar quan vaig passar a fer magazins és el ser com sóc jo, no? O sigui, tu a informatius no ets com ets tu. O sigui, no cal que la gent sàpiga què penses d'una cosa o què no penses d'una cosa, si una cosa t'agrada o no t'agrada. En canvi, en un magazín és impossible que puguis fer això, perquè si no, doncs no li donaries cap tipus de caràcter al programa, no? I per tant, doncs, clar, tu vens d'un informatiu en què estàs acostumat, doncs, a no mostrar-te, i llavors de cop i volta t'has de despullar, efectivament, i això al començament costa, però també està bé, perquè també t'acaba compensant, i en fi, l'Helena ja veieu tots que és molt divertida.
Ens parlava l'Helena també de la química amb els companys, eh? Fins a quin punt és important aquesta química, aquesta relació humana entre companys de feina?
Home, molt, vaja, en fi, és que, clar, si no treballes a gust amb la gent amb la que estàs i passes moltes hores al dia i si no tens una bona relació, doncs... Però ja no et dic no només davant de la pantalla, que evidentment has de tenir una bona relació per després, doncs, en fi, que el producte sigui prou bo, si tens una relació bona amb algú, doncs de seguida es nota i de seguida es transmet, però fins i tot fora, o sigui, tenir un bon equip amb el que tothom es porti bé o, vaja, almenys convisqui de la millor manera possible, és molt important perquè després els productes, diguéssim, sortint molt, molt més ben acabats. Jo, vaja, en fi, ja ho sap l'Helena, vull dir, tant l'Helena com jo, sempre ens hem passat molt bé en els equips en els que hem estat, i sempre...
Sí, totalment,
doncs,
sí, sí.
Doncs com una cosa que no era una càrrega, sinó que era doncs, una cosa divertida de fer, no? I això doncs, ajuda molt.
Helena.
Jo et diré més, eh? Fins si no hi ha química, o sigui, si tu treballes amb un company i no hi ha química, crec que no pot durar el programa. Ho penso sincerament, eh? Perquè és que és allò que et deia, la tele és un mirall i l'espectador ho nota. I és que tu pots dissimular i pots anar dient sí, sí, no, no, si tenim molt bon rotllo, molt bon rotllo. No, la gent et diu no, no teniu bon rotllo. I la gent té raó. O sigui, és molt difícil dissimular el bon rotllo. És molt difícil dissimular que hi ha un conflicte. El conflicte aflora i la gent el veu. I per tant és bàsic. És que, si no, el programa no pot funcionar. Com a mínim, a mi així em passa. O sigui, si no tinc una bona química amb la gent amb la que treballo, no puc.
Com ha canviat la informació des de que vau començar fins ara, Xavier?
Ostres, molt. Per començar, mira, ara, una de les coses que ara a mi tinc ganes de veure què passa és ara tornaré a presentar el Telenotícies a partir del setembre i jo vaig deixar el Telenotícies fa...
Felicitats, Xavi, que encara, jo encara no t'havia trucat ni felicitat. Dic, bueno, quan sí, ja sigui oficial sí. Ja parlaràs amb sí. Ell, però...
Correcte, jo no volia preguntar dit, tampoc...
Per això no he gosat dir-t'ho.
No sabia si es podia dir o no.
Per això, menys mal que ho has dit tu. Escolta, que bé, enhorabona, Xavi.
Gràcies. No, que sí, ja ens veurem, home, ja ens veurem aquest estiu, ja ens veurem, no pateixis, que hem de parlar...
Que bé, va, sí, veiem-nos, fantàstic. Digues.
Doncs, no, res, deia que ara, per exemple, una de les coses que tinc ganes de veure, jo quan vaig deixar els informatius fa els Telenotícies, fa uns anys, doncs, per exemple, no existia Twitter, no? Llavors nosaltres teníem un cert control de la informació. Nosaltres érem els que treballàvem durant el matí, per exemple, i treballàvem amb vistes al Telenotícies migdia, i tothom se n'enterava del que passava al món al Telenotícies migdia 2:45.
Durant... Sí, senyor.
Home, les ràdios ja anaven actualitzant, ja anaven dient coses i tal, però no hi havia aquesta dependència d'estar connectat, doncs, a cada minut, no? Ara tornaré a fer el Telenotícies i ho faré en un món en el que ja no ets tu que controles i dius, va, doncs avui a les 2:45 sortirem amb això i farem això, no. O sigui, ara entenc, vaja, no ho sé, perquè encara no hi soc, però quan hi sigui, entenc que és una cosa molt més trepidant, no?, que estàs tota l'estona...
Sí, sí, sí.
O havent de competir, doncs, amb moltes més altres fonts d'informació que fan que quan arribis a 2:45 la gent ja estigui molt informada, ja estigui molt al cas de tot minut a minut, no? I, per tant, doncs, bueno, t'has de trencar el cap per buscar una altra manera i per marcar la diferència amb aquests altres mitjans, amb aquestes xarxes socials, i que tot el múscul aquest que té els informatius de TV3, doncs, aportin molt més que el que puguis treure, doncs de la resta, no? Però, bueno, per això et dic que ha canviat, realment ha canviat molt, vull dir, la manera de fer la informació, la manera de treballar, la facilitat amb la que ara es poden fer connexions per tot arreu, en fi, és una cosa que hem d'aprofitar per nosaltres també.
Home, imagina't, jo, si tu em dius ara fa 6 anys, només, 6 anys, podia fer un programa sense el telèfon mòbil a sobre la taula? Home, i tant, el podia fer sense cap problema. Ara, si em deixés el telèfon al camerino, m'agafaria una ansietat horrorosa, perquè, clar, tu saps la quantitat de flaixos que tinc durant les 4 hores que dura el programa, contínuament, de coses que van arribant, de coses que es van actualitzant, de coses que tu tenies previstes d'una manera i que han donat un tomb. I que, bueno, és que el mòbil és que allà ho tens tot. I juga un paper a nivell de font d'informació molt bèstia. I és continu.
Sí, sí, sí.
És que és una altra... Cada dia anem evolucionant a una velocitat que, bueno, no sé cap on ens portarà, no? Però tot va molt ràpid.
Sí, exacte.
Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.